de bon matí, que avui ens acompanyaria el professor Antoni Castells en aquesta secció del No tots són números, perquè tenim un parell de qüestions molt importants damunt la taula. Ens ha sobrevingut la qüestió de les pensions, que de fet no ens ha sobrevingut perquè ens ha acompanyat des de fa uns anys al preguntar-nos com es pagaran, però tenim un preacord de govern ja sota el braç entre Angela Merkel i Emmanuel Macron per reimpulsar les negociacions per la reforma de la Unió Econòmica i Monetària Europea. I això sí que ens afecta a tots de cara a futur, aquesta construcció de la Unió Europea que es vol reformar, i també com passarà en tot plegat les negociacions del Brexit. Antoni Castells, molt bon dia.
Què tal? Bon dia. Feia dies que no parlàvem.
I tant. Per tant, molt bon any.
Molt bon any, exacte. Sí, sí.
Que ho sigui. Tu, sí. Que en fos tac, o sigui, de veritat. El mes de novembre vam estar parlant llargament de les pensions amb Antoni Castells. Per tant, recupereu. Aneu a la nostra app, aneu al No tots són números d'Antoni Castells i ho recupereu. Però ara tenim una novetat, que és aquesta proposta de Fàtima Báñez de calcular-ho en funció de la tria. I avui ens deia en Miquel Lluch de Comissions Obreres que no és molta novetat, perquè de fet aquesta opció ja hi era. No?
Ja hi era, ja. Jo no conec el detall. Home, a veure, primera, hi ha un problema, això en som conscients, amb el finançament de les pensions, per tant s'han de fer propostes. Ara, de vegades, tens la sensació que aquestes propostes no sé si no es faran una mica improvisadament, no? Aleshores, aquesta que, tal com l'ha formulat la ministra, a mi em sembla relativament raonable l'argument que fa servir, que diu, si agafes els últims anys, els últims que són molts, són 21, i arribarem a 25, crec, no? Amb les previsions actuals, et pots trobar amb que hi ha persones que, en lloc d'anar millorant cada vegada els seus ingressos, la retribució, amb la crisi han pogut empitjorar, amb la qual cosa els perjudiques en lloc de beneficiar-los. De manera que ampliem aquesta perspectiva, el termini, perquè no els perjudiquis. No, això sí, sembla raonable. Però a mi m'agradaria que darrere doncs, hi haguessin, en aquest cas sí, números ben fets i estimacions de veure què representa, fins a quanta gent està afectada, quantes de les persones que teòricament beneficia realment doncs, s'hi acollirien, no? Perquè hem de veure, jo no ho conec, això. No ho conec en detall, vull dir, sí, no sé si la ministra ho coneix, de poder dir, miri, això representaria que un 20% dels potencials cotitzants, dels que ho seran els propers 4 anys, hi sortirien guanyant.
Bueno, doncs,
són números que s'haurien de tenir.
Perquè si no abstracte, no?
Clar,
això
s'hauria de saber. Quin és l'impacte? Quantes de les persones que rebran pensions en els propers anys, doncs realment aquesta fórmula els beneficiaria més que l'actual? Si s'apliqués avui, què passaria amb els que estar jubilats en els últims 10 anys, per exemple, i veure realment després l'impacte que té en terme de l'impacte sobre les finances de la Seguretat Social.
Clar, perquè tenim la guardiola de les pensions buida, no?
Clar,
al final aquesta és una de les causes per les quals ens hem començat a pensar com ho paguem.
Voldria dir, finalment, que la pensió seria més alta, en teoria. Es fa per aquesta raó.
Però com la pagues, si no tens diners?
Però esclar, llavors hi ha l'altra part, com ho paguem, això, no? I aquí s'hauria d'estar treballant molt a fons, no? Analitzant les diferents alternatives, mirant què s'ha fet a altres països, bàsicament. Si a nosaltres, els països que estan en la punta amb gairebé tot, que en aquest cas per mi serien els països que excel·leixen en termes de competitivitat i també en termes d'estat del benestar. Aquests països que són capaços de combinar aquests dos objectius són els països nòrdics, en molt bona part. Doncs tenim l'avantatge de que de moltes vegades...
Ens han avançat.
Sí, i per tant, mirem què han fet aquests països per poder fer un sistema de pensions sostenible.
Ah, perquè el PSOE proposa un impost per poder pagar les pensions.
Sí, bueno, l'última proposta és aquest impost sobre la banca, no?
Sí.
Bueno, també s'hauria d'estudiar amb més detall i veure quins efectes té en tots els sentits i fins a quin punt... Bueno, qui el pagaria, aquest impost? Perquè la banca, si pot, naturalment el traslladarà. I després...
Com ha passat amb les empreses, per exemple, d'altres sectors.
Tantes coses, no? I veure què, quin impacte real té això, no?
A veure, el No tots són números d'avui, volem parlar d'Europa, d'aquesta Europa que s'ha de reformar, que en termes econòmics s'està reformant, que té, deia jo, la coalició franco-alemanya, perquè és com s'està produint de facto, alguna manera, els acords per reformar-la, però el Consell Europeu del mes de desembre es va proposar crear fons monetari europeu i mesures per enfortir la Unió Europea. Sembla que hi ha experts econòmics francesos, alemanys, que volen aprofundir en aquestes propostes i avui es troben els ministres de finances dels dos països a París. Quin plantejament positiu té aquest Fons Monetari Europeu de cara a la, en contrast amb l'escenari que tenim ara?
A veure, jo crec que aquí, en l'últim any, dir-ho així, de fet és menys, en els últims 9 mesos, han succeït 2 coses que són importants en quant a donar una empenta, un impuls, al procés d'integració europea. És a dir, a fer una Europa més forta, per entendre's, no? Objectiu que per mi és i fonamental, és indispensable i ens convé com a europeus i com a catalans. Bé, jo crec que s'han produït 2 coses molt importants. Primer és la victòria del Macron a França, que des del moment en què guanya... És més, ell guanya amb un plantejament inequívocament europeista, el qual té un gran mèrit, perquè tothom una mica feia el plantejament de dir que ja ho sabem que cal més Europa, però si vas a les teves eleccions nacionals dient que vols més Europa, perds. Ell no va ser així. Va ser al revés. El Macron va fer un plantejament inequívocament europeista. Europeista, vull dir, de partidari dels Estats Units d'Europa, gairebé, no? I va guanyar. I la segona cosa important que ha passat, aquesta molt més recent, és que, perquè ell fa aquest plantejament, el plantejament en aquell moment, recordem, a Alemanya hi havia d'haver eleccions al setembre, de manera que la senyora Merkel, que jo crec que veu amb simpatia en principi la victòria del Macron, ja es veu que hi ha bona sintonia, però és molt freda, és molt poc entusiasta. Diu, home, hem d'esperar a veure què passa. El seu ministre de Finances, que és el Schäuble, és molt reticent, tot i que havia sigut un gran europeista, però viu la recessió i se n'adona de les resistències que hi ha, etc. Veus bé les eleccions alemanes. De les eleccions alemanes es produeix una situació d'una certa incertesa, perquè els resultats són els que són. Fracassa l'intent de coalició Jamaica, que era la senyora Merkel, els demòcrates cristians, amb els liberals i amb els verds, i ara està sobre la taula
una altra gran coalició.
I aquest és el segon aspecte important, perquè si hi hagués hagut la coalició Jamaica, ens haguéssim trobat amb una situació bastant indefinida, perquè els liberals, curiosament, perquè havien sigut sempre molt europeistes, ara estan, en canvi, molt euroescèptics, tot i que els verds són molt europeistes. Però tenia que ser hagut una certa situació d'equilibri, per entendre's. Però ara, amb la gran coalició, la gran base que ha posat sobre la taula el Partit Socialdemòcrata, i aquí cal subratllar el paper que ha jugat Martin Schulz, que va tenir molt, molt mal resultat a les eleccions, però en canvi en aquesta negociació ha jugat molt fort, ha estat la base europeista, claríssimament. De manera que Schulz, en el moment de negociar la gran coalició, ha posat com una condició indispensable el tema europeu. De manera que ara tenim 2 factors, que és Macron, per una banda, i Alemanya, una gran coalició en la qual el tema d'avançar de veritat cap a l'Europa, una Europa més integrada, és un tema central de la gran coalició.
Però avançar
coalició.
Com? Perquè una cosa avançar... són les mesures econòmiques i una altra cosa són les polítiques. Les polítiques fiscals, la política bancària en l'àmbit econòmic, o el Fons Monetari Europeu, etc. I una altra és...
És que no hi ha polítiques econòmiques sense política.
Sí.
Hi ha economia sense política, hi ha mercat.
I al mercat.
Però quan parlem de política econòmica, qui la fa, la política econòmica? Els governs.
Sí, sí.
I aquest és el problema d'Europa. A Europa el que ens hem trobat és que tenim l'euro, és una moneda que compartim tots, però les polítiques econòmiques bàsicament les segueixen fent els governs nacionals, no un govern europeu. I la crisi, la gran recessió, ha posat de manifest fins a quin punt això és bastant difícil de sostenir, és bastant insostenible. O sigui, fa molt més difícil lluitar contra la gran recessió el fet de que tinguis un euro compartit però que no tinguis tot l'altre. I ara el que es vol és avançar amb l'altre. De fet, s'han avançat en moltes coses. Es va crear doncs, el Fons d'Estabilitat a l'Europa, el MEDE, per ajudar els països amb dificultats a l'hora de poder col·locar el seu deute. S'ha avançat amb l'Unió Bancària.
Clar, però amb la Unió Bancària seria una qüestió fonamental, perquè l'altre dia revisàvem el rescat bancari, Muriel Amat i amb en David Fernández, aquí al Racó de Pensar, i dèiem... Home, una de les coses que va fer malament, deia Oriol Amat, el govern d'Espanya és que el va fer tard, el rescat bancari. El va fer tard, tardíssim, en comparació a altres països europeus que han pogut, a més, recuperar...
Tots els països europeus van tardar massa, Aquesta és la realitat. O sigui, quan es produeix la gran crisi, quan esclata la gran recessió, que és el 2018, amb la crisi de Lehman Brothers, els americans actuen immediatament, recordeu? Es crea el TARP, el mateix mes de setembre del 2018, una quantitat molt elevada, un bilió nostre de dòlars, i diuen als grans bancs americans, els 5 grans bancs, els diuen, mirin, vostès tenen aquests problemes de capitalització. O troben aquest capital al mercat o entra al TARP. Cosa que va fer en dos o tres casos.
Immediata.
I efectivament va sanejar els bancs i els va tornar a treure al mercat. A Anglaterra van fer bastant el mateix, i els països europeus van trigar la majoria. Algun va actuar més ràpid, a Alemanya amb el Commerzbank, però van trigar. I ara ens trobem que encara hi ha països en què no se sap ben bé quina és la situació dels balanços bancaris, per exemple, Itàlia, amb dificultats. Sí. Espanya va tardar molt, efectivament. Espanya, la primera reacció l'any 2008 és la de dir que en aquell moment el problema eren les caixes, no? I després van acabar sent també, bàsicament, pel banc, i de dir, tenim un problema de liquiditat, no de solvència, fins que el problema esclata amb tot el seu esplendor. Doncs un parell d'anys més tard, i l'any 2012, que és quan hi ha la crisi de Bankia, és quan Espanya no té més remei que demanar el rescat bancari. No?
Però ara, pensant en el futur, hauríem de tenir un únic supervisor bancari europeu, per exemple?
Bueno, pels grans bancs ja és així. O sigui, pels bancs sistèmics, que sembla que són 160, no en recordo, Espanya són tots els grans, i és el Banc Central Europeu. És el supervisor dels grans bancs. És que són una part molt important del mercat. Esclar, si vostè mira Espanya, el que té Santander, Bilbao, CaixaBank, Sabadell i Popular ara ja no hi és, no hi Bankia, doncs deu ser el 90%, sí. No ho sé, molt, no?
És un oligopoli bancari, per entendre.
Bueno, s'ha anat a tots els països a un procés de concentració bancària.
Sí. Com passa amb els mitjans de comunicació, són dos o tres grups bancaris.
I molts diuen, i encara és insuficient. El problema és que és alt a nivell d'un país, és petit a nivell d'Europa, que és el que ens passa sempre a Europa. Sí, vostè diu, el pes que tenen Santander i Bilbao, que són els dos més grans d'Espanya, sobre el PIB espanyol és molt alt, molt alt. El que té el BNP sobre el PIB francès és molt alt, molt alt. Més alt del que tenen, doncs, el JP Morgan Chase o el Wells Fargo als Estats Units sobre el PIB americà. Ara, el pes que tenen aquests bancs sobre el PIB europeu és molt alt? No, és petit. És petit. El que necessitaríem són grans bancs europeus. Que aquest procés de concentració es produís d'una manera més o menys homogènia en tots els bancs. I, per tant, els grans bancs europeus estiguessin implantats homogèniament a tota Europa, cosa que no succeeix, però que sí que succeeix als Estats Units. Ara, tornant al que vostè deia, que parlava del fons monetari, no?
Sí.
Aquesta és una de les propostes estrella que ara està sobre la taula. A mi m'agradaria que no ens perdéssim només amb el nom, perquè si el que es tracta és de canviar el nom del MEDE, l'European Stability Mechanism, per fons monetari, perquè segueix fent el mateix, doncs per això no val la pena. Si realment és un canvi de veritat, que representaria que, punt 1, augmenta la seva potència de foc, la seva capacitat per intervenir si fa falta. És una de les línies que s'apunta. Punt 2, hi ha menys traves des del punt de vista dels processos de presa de decisió. Si la governança es fa més àgil, com el Banc Central Europeu.
Sí, sí.
No cal la unanimitat de tots els països per poder decidir
tirar
endavant i ajudar en un país determinat. I punt 3, en lloc de ser un mecanisme intergovernamental, es converteix en un mecanisme comunitari, en la línia més federal, em semblaria un gran avanç. Que és, sembla el que s'està apuntant. Junt amb això, hi ha dues coses més, que són un superministre de finances europeu, que entre altres coses dirigiria també aquest fons, se li faria la triple funció de comissari de finances, el que avui fa el senyor Moscovici, de president de l'Eurogrup, el que feia fins fa quatre dies aquest senyor que té un nom impronunciable, que em sembla que és Jeroen Dijsselbloem, no? L'holandès, que va dir que aquelles coses tan poc amables sobre els països del sud, no? I que ara presideix un portuguès, que es diu Centeno. I el tercer seria el que fa avui mateix, doncs, el president, el que dirigeix el MEDE. Agrupar-ho tot en una sola figura, que seria el superministre de finances. Ara, a mi em semblaria magnífic, perquè seria avançar en aquesta línia d'un major poder europeu per fer les coses, però jo no conec cap país del món en què hi hagi un superministre de finances sense un superpresident del govern.
Aquesta és l'alt.
Per tant, em semblaria conseqüent amb això que ja que hi ha un superministre de finances, aquest ministre formés part d'un govern i que aquest govern fos acceptat com un govern, com li diria, d'un origen democràtic inequívoc per part dels ciutadans europeus. Perquè, si no, dona la impressió de que els has posat allà sobre un tecnòcrata més. I això és el que als ciutadans europeus no els agrada, jo crec. Qui els mana, vostès? No sé, un senyor que no sabem ben bé per què hi és, però que mana molt.
La paraula fatídica, la troica. No tots són números. Antoni Castells, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vostè.
Que vagi molt bé. Vinga. Fins d'aquí 15 dies.